Elles van amb camper.
Les agrupacions de defensa forestal ADF són entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries i entitats municipals adherides segons conveni, que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa Foc Verd, elaborat en posterioritat a la primera gran onada d'incendis forestals que es van produir a Catalunya.
Elles van en camper.
Un globus per patar inflat al màxim, un misto que s'encén que cunt del pànic, el pas del veí, sempre d'obres a l'àtic, sóc autotune boig, prohibint que cantis. Un limitador a les festes del teu barri, l'odi pel progrés que tenen tots els avis. Sóc el gat amb gana, té antojo de canari, sóc el suc de taronja sobre aquell diari. Tu ets com l'aigua i t'ho juro que jo moro de set. Tothom parla de com em fas anar era teva. Tu ets com l'aigua i t'ho juro que jo moro de set. Vivaldi tot flipat amb Daddy Yankee, el team building que es fa pel de l'empresari. Sóc la retenció i ajust del teu salari, sóc la secundària matant el parvulari. La tempesta quan te'n vas de càmping, tot aquell incendi perseguint a Bambi. Sóc el festiu caient, diumenge al calendari, sóc el pitjor regal del teu aniversari. Tu ets com l'aigua i t'ho juro que jo moro de set. Parla de com em fas anar era teu. Tu ets com l'aigua i t'ho juro que jo moro de set. Tothom parla de com em fas anar era teu. Serà per això que no m'estimes. 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 Tu ets com l'aigua i t'ho juro que jo moro de set. Tothom parla de com em fas anar era teu. Tu ets com l'aigua i t'ho juro que jo moro de set. Tothom parla de com em fas anar era teu.
Avui coneixem qui són els ADFs, el seu objectiu, l'objectiu de les agrupacions de defensa forestal i qui en pot formar part, entre altres coses com tot allò que ens pot afectar a la nostra vida quotidiana. Per això parlem amb Aleix Duran, coordinador operatiu de l'ADF. Bon dia.
Bon dia.
Els ADFs els coneixem segurament de moltes maneres. Els de groc, els de verd, els forestals. Però realment són ADFs. Així que segurament la millor manera de començar aquesta entrevista és preguntar què és un ADF.
Les ADFs són agrupacions de defensa forestal, és a dir, són entitats sense ànim de lucre que estan formades per ajuntaments, propietaris forestals i voluntaris. La principal tasca de les ADFs és la prevenció, vigilància, primera intervenció i suport a bombers en cas d'incendis forestals.
Amb això ens has fet un resum pràcticament de tot el programa i ja podríem acabar.
Tal qual.
Perquè és exactament el que és un ADF i el que fa un ADF. Si vols, parlem dels objectius, que parlaves també de les agrupacions de defensa forestal, que és la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. En què es concentren aquestes accions?
Mira, nosaltres el que fem és tenim quatre vehicles de vigilància, tres amb un kit d'aigua i un de coordinació. Ara, a l'hivern, fem més tasques de prevenció, és a dir, retirem arbres que tinguin perill de caure, que ja hagin caigut i obstaculitzin un camí principal i que impedeixin la circulació de vehicles. Vigilem que els camins estiguin en bones condicions perquè en cas de necessitat doncs, els camions de bombers i els vehicles d'emergència puguin accedir sense cap dificultat. I a l'estiu ens centrem més a la vigilància d'incendis forestals, és a dir, localitzem columnes de fum, val? Ens situem en punts estratègics, elevats però alhora propers en vies per poder sortir ràpid, i localitzem aquestes columnes de fum. En cas de localitzar-ne una, doncs, si té unes característiques concretes, per exemple, si és molt espessa, si és negra, si està inclinada, si no, doncs, en funció d'una sèrie d'ítems, valorem i ens apropem fins al lloc d'aquesta columna i mirem si és un incendi, pot ser una crema d'un pagès que està fent cremes de rostolls o si és una barbacoa. En funció de l'època en què estem, fem apagar o no fem apagar, informem de que no es pot fer i demanem, sisplau, que s'apagui. Nosaltres no podem sancionar, només informem, però si no accedeix a apagar les brases o el que estigui fent, en aquest cas avisem el nostre control i aquest control doncs, ja activa agents rurals, policies locals o Mossos d'Esquadra perquè apaguin, perquè pot ser causa d'un incendi forestal.
No teniu aquesta autoritat, però sí que se us ha de fer cas, sí o sí, perquè, com dius, si no, l'altra via és fer una trucada i després sí que tindrien aquesta multa, aquesta recepta de regal cap a casa, que tampoc és de ben gust, però menys de gust ve veure un estiu, un bosc proper.
Exacte. Vols. Nosaltres els mentalitzem molt, els hi diem, podem veure com és, per exemple, en un cas d'una barbacoa, podem veure aquesta barbacoa com és? Perquè ha de tenir unes característiques, perquè no pot ser d'aquestes que es compra en un supermercat i que és portàtil, no? Ha de ser d'obra, amb mataguspires, amb tres parets. Ha de tenir una sèrie de característiques perquè estigui autoritzada per poder fer foc en època de cert risc d'incendi forestal, no? Nosaltres els avisem. Nosaltres no et sancionarem, però t'avisem, perquè si ara hem vingut nosaltres, però és que podria haver vingut agents rurals, i els agents rurals sí que et poden multar si no els hi fas cas. Per tant, nosaltres fem aquesta tasca més de dissuasió, saps? De dir, compte, perquè si fas això a la propera i t'enganxen, la multa barata no és. Val, per tant, i és un risc, ja, tu mirem, per la teva butxaca, però també, al final, per tu, perquè se te'n va una guspira amb un cop de vent, va just a la planteta seca i ja s'ha liat amb un incendi.
Hem de cuidar de tots els ecosistemes que tenim. Si vols, aprofitem, també fem un incís al que acabes de comentar, perquè jo crec que a molts ens agrada fer aquestes barbacoes.
Sí.
Arriba a l'estiu, no aquella època que fa tanta calor, però arriba una miqueta la caloreta, venen els calçots, potser l'època dels calçots no és tan època d'incendis, que és més cap a l'estiu, sí. Però el que comentaves de que aquestes barbacoes han de tenir unes condicions i és possible que depèn del municipi en què ens trobem, no tinguin aquestes condicions i llavors potser ens trobem una cinta de clausurat i és aquell moment en què no hem de tallar la cinta o hem de tenir aquestes cures de no fer la barbacoa. No és el dia.
No és el dia. O sigui, una barbacoa es pot esperar, es pot ajornar en un altre dia. Si tenim un incendi, potser no la podràs fer mai més en aquell lloc perquè quedarà tot cremat. I sempre, si volem fer una barbacoa a l'època d'estiu, no la fem mai en una casa particular, en un jardí, que estigui a menys de 500 metres d'una massa forestal. Hem d'anar sempre a un lloc habilitat i autoritzat per fer les barbacoes. Hi ha llocs habilitats per poder fer aquestes barbacoes, que ho tenen tot en regla i ho tenen tot com cal, no? intentem evitar aquestes coses. És molt fàcil, és molt còmode dir a la família, als amics, que tinc el jardí, fer una barbacoa fa bon temps, amb la cerveseta fresqueta, amb la carn. És molt maco i a tots ens agrada, no? Però hem de tenir en compte també aquest risc d'incendi, perquè moltes vegades no som conscients d'aquest risc d'incendi. Hem de tenir en compte que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc a menys de 500 metres de massa forestal. Si volem fer una barbacoa en el nostre jardí, ens hem d'assegurar de la meteorologia que tindrem i mirar el risc d'incendi que hi haurà a la nostra zona. Si veiem que hi ha un risc d'incendi moderat, la recomanació és no fer-la i ajornar-la. Per què? Perquè poden venir agents rurals i a partir d'aquí sí que ens poden sancionar. Potser la primera ens diuen, bueno, va, ho tens bastant bé, no ho facis, deixa-la per un altre dia, però la propera sí que te multarem. Per tant, hem de ser una miqueta conscients, perquè la majoria d'incendis comencen d'aquesta manera,
sense voler, segurament. O també l'altra mesura també que es poden tenir en compte, encara que ho fem a casa, tenir aquests 500 metres que comentaves, que potser és el número que ens hem de recordar de quan anem a un lloc habilitat o quan estiguem a casa, pensem, tenim 500 metres lliures que no hi pugui passar res? Sí, no, i aquí també pot ser un altre barem per mesurar si fem aquesta barbacoa o no fem aquesta barbacoa.
Exacte, i en cas de que no complim aquesta característica, i de totes maneres hem de tenir en compte que hem de tenir un marge de seguretat des de que acaba la meva casa fins que comença el bosc. Diguem que hem de tenir també aquests 25 metres de marge net per evitar també incendis i sobretot que els arbres tinguin una distància entre si, encara que estiguin dins de la meva parcel·la, han de tenir un marge de seguretat i sobretot que les capçades no es toquin, perquè en cas d'incendi només cremi un arbre i no es vagi passant d'arbre a arbre, que és el que es coneix com a incendis de capçades, no? Que no és habitual, però que existeix aquest risc. Per tant, hem de tenir en compte també que hem de mantenir neta la nostra parcel·la també amb una sèrie de mesures preventives per en què en cas d'incendi salvar o intentar salvar la nostra casa.
Aquí, per exemple, a Calella ho podem veure bastant en les urbanitzacions, però sobretot quan anem cap a l'autopista, just a l'entrada, en aquell moment del revolt, anem veient els arbres que estan plats, diguem, per al cantó que toca l'autopista, però també hi ha aquesta separació que van un, dos, i no es toquen les capçades. Així és un bon lloc per veure com funciona aquesta separació de
arbres. És un molt bon exemple. Sí, és un molt bon exemple.
L'altra cosa que deia és que aneu en cooperació també amb els bombers, amb els rurals i amb els Mossos d'Esquadra o amb policia local. Aquesta cooperació, l'altre dia també ho parlàvem amb Protecció Civil, que parlàvem de les alertes. Vam posar el cas de l'Inuncat, però evidentment hi ha l'Infocat i altres plans d'emergència que vosaltres també hi sou dins.
Sí, de fet, per exemple, aquí a Calella, a l'ADF, estem dins del comitè d'emergències en cas de que s'activi el pla Infocat, no?, que és aquest pla especial d'emergències per incendis forestals a Catalunya, que quan s'activa això tothom ja tremolem, perquè vol dir que la cosa és molt seriosa i hem d'estar molt alerta perquè a la mínima pot haver-hi un incendi. I hem de ser molt conscients de tots els riscos que comporta aquest Infocat, i la ciutadania ha de tenir molt clara quines són aquestes mesures de prevenció quan s'activa el pla Infocat, que les més sonades són que es tanquen els accessos a les muntanyes. Aquí no és tan habitual, perquè això s'activa quan està al nivell 4 del pla alfa, que es restringeixen els accessos als massissos, però hi ha altres prohibicions, com per exemple, això que et deia, no fer foc a menys de 500 metres de massa forestal. Quan s'activa també al nivell 3 del pla alfa, no es pot caçar, no es poden utilitzar bufadores, no es pot acampar de manera lliure a la muntanya. Fins i tot es restringeix també la circulació motoritzada i només es permet l'accés als veïns, no? Fins i tot no es pot fumar a la muntanya quan hi ha el risc extrem d'incendis forestals, no? Són coses que la gent no coneix o no sap, no? I cal que la gent sigui conscient, no?
Que també fumar a la muntanya potser no cal.
Seria necessari.
Seria necessari. Ja ho podríem evitar, estiguéssim en el nivell 1, 2, 3, perquè no cal. Estem gaudint de la natura i és el millor moment per deixar respirar els nostres pulmons i no fer el cigarret allà dalt.
Prou contaminació respirem ja en el dia a dia a la població, eh? Com per anar a la muntanya i també anar amb la cigarreta. I escolta, si algú està molt enganxat amb la cigarreta, doncs no la llancem a terra.
Exacte.
La pago ben apagada, una bosseta, i me la guardo, i me la guardo, i quan trobi unes escombraries, pues la llancem, perquè ens trobem... Bueno, si sapiguessis el que ens trobem per la muntanya, que dius, de veritat, ens hem trobat lavabos.
Neveres, no estic segura.
Neveres, agrapats, banyeres, motors de cotxes desmuntats pel mig de la muntanya, però dius...
Aquest és el punt que jo mai he arribat a entendre com han arribat allà.
Sí, i nosaltres creu-me que tampoc, perquè dius, has hagut de passar per davant d'una deixalleria?
Segurament.
Abans de venir aquí. Vull dir, és que et costa més feina portar tot això fins aquí dalt que no portar-ho a la deixalleria. I també ens trobem molt sacs de plantacions de marihuana, que és més habitual del que la gent es pensa. O sigui, hi ha més plantacions de marihuana de la que la gent es pensa, perquè ens trobem sacs...
Tindríem una sorpresa, encara.
Sí, sí. O sigui, si mirem una miqueta més del compte, t'ha dit que trobarem alguna sorpreseta.
Aquest tema no el traurem, no sigui que no tindrem... alguna investigació, però això que comentaves també, si vols aprofitem per recordar, encara que ho vam fer fa uns dies, aquests nivells, que és important recordar-los de tant en tant, perquè potser és un fet que no sabem. O sigui, a vegades potser a l'estiu arriba un dia i ens diuen el massís està restringit i potser ens trobem com, què ha passat? No és només aquest punt. Quan arribem a aquest punt, realment, és com deies abans, que ja hem arribat a uns nivells de molt de perill i que hi ha moltes probabilitats de que hi hagi un incendi i la millor resposta és la prevenció i que no siguem allà, perquè seria una problemàtica greu trobar-nos dins un incendi. Encara que ens haguem escoltat aquest programa 13 vegades i haguem vist com sortir d'un incendi. Però sempre és millor prevenir i...
Sempre, sempre. I ara és l'època de prevenir els incendis forestals. Ara, a l'hivern, és quan s'apaguen els incendis de veritat, perquè és quan tant nosaltres com bombers EPAF, com agents rurals i com tots els cossos d'emergència que treballen dins del bosc, fem aquestes tasques de prevenció d'incendis. I en això dels nivells del pla, mira, ara s'ha actualitzat, aquest any s'ha actualitzat, fins ara eren 4 nivells, del 0 al 3, un per cada comarca, no? I aquest any, com que en el context del canvi climàtic era tan habitual veure el nivell 1 activat gairebé cada dia, bàsicament, ara s'ha actualitzat i s'ha afegit un nivell més, que és el nivell 4, val? I si hi ha el nivell 0 és el perill més baix. El nivell 0 és el perill baix.
Que ens trobaríem al mapa, diguem, blanc.
Exacte. Mapa blanc, mesures preventives habituals, no cal aplicar cap mesura extraordinària ni res per l'estil, no? Quan el color ja és groc, ja hem de començar a estar una miqueta alerta. Val? Perquè aquí ja es començaran ja a haver-hi algunes restriccions, val? Com això que et deia, prohibit fer foc a menys de 500 metres d'una massa forestal. Després tenim el nivell 2, que és el perill alt, que seria aquest nivell més ataronjat, val? Que aquí ja se suspenen de manera temporal algunes autoritzacions que puguem tenir per fer una crema, per fer... una barbacoa. Això també queden suspeses de manera cautelar per aquest risc d'incendi. Després tenim el nivell 3 del pla alfa, que ja s'incrementa ja una miqueta el color del mapa. Queda prohibit encendre foc a qualsevol tipus d'espais oberts, per tant, no es pot fer foc a muntanya, estiguis o no a menys de 500 metres de massa forestal. Les àrees de foc aquelles que dèiem abans que estaven autoritzades també queden restringides per aquest nivell de foc. No es pot utilitzar material pirotècnic, que un dels hàndicaps de les festes majors és que són a l'estiu. Moltes poblacions estan a menys de 500 metres d'una massa forestal, per tant, s'han de readaptar, i ara s'està posant molt de moda fer aquests espectacles amb drons, que en part també va bé perquè els animals sensibles doncs també ho agraeixen, no pateixen tant, i, òbviament, no hi ha aquest risc d'incendi per una guspira, no?
Aquesta opció, i l'altra opció que també s'ha posat com de moda, és que les persones que tenen animals i tenen aquests animals més sensibles és que aprofiten aquestes poblacions durant aquestes dates per visitar-les o passar la nit allà i també estar més tranquils. Parlem de gossos, parlem de persones i de tothom que vulgui, eh?
Sí, 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 perquè igual que hi ha animals molt, molt sensibles pel d'això, hi ha persones que amb alguna malaltia que els hi molesta molt el soroll. I...
O perquè no els agrada.
O perquè no els agrada, o per mil històries que dius, sempre és bona opció marxar del lloc on hi ha festa major. Si no ens agrada la pirotècnia, marxem a un altre lloc, estiguem tranquils i ja de pas aprofitem per desconnectar. Que sempre
també
va bé.
Això tens raó.
Que sempre va bé. Sempre va bé. I a tothom ens agrada desconnectar de tant en quant de les rutines.
Segur,
no?
Sí.
I l'últim nivell, que és el nivell 4 del pla alfa, que és el nivell extrem, vull dir, allò de que gairebé de que respires i ja s'encén, doncs va per allà. Aquí sí que ja queda prohibida l'accés a qualsevol espai natural. Siguis o no, bueno, si ets veí t'intent confinar, dir no surtis, però tanquen tot perquè... Perquè en cas que hi hagi un incendi forestal, ens assegurem que no hi ha ningú. Perquè si hi ha persones, tot això dificulta les tasques d'extinció, a més de que hi ha un perill per les persones, no? I la prioritat sempre són les persones. Sempre. Després venen els animals. Després els béns immobles. I per últim, el bosc. Perquè és al final el que dèiem sempre. El bosc costarà més, costarà menys, tornarà a estar verd. Si una persona és mort, aquesta persona no tornarà.
Això és cert. Tampoc anem a l'últim extrem del bosc, perquè també parlem de molts anys, no parlem d'un any, dos anys, sinó podem parlar de fins i tot 30 anys que pugui arribar a recuperar-se aquest bosc, però és cert que quan arribem a aquest estat d'alerta no ens acostem al bosc i tampoc fem allò de ai, un bosc, anem a xafardejar, ai, un incendi, anem a xafardejar. No, tampoc. També ens mantenim alerta i us deixem treballar.
Sí, sí, és important això perquè molta gent, amb tota la seva bona fe del món, vol venir a ajudar, no? El que passa que abans, fins al 86, que és quan es van crear les ADFs, la gent sí que anava a ajudar els bombers a apagar foc, però clar, què passa? Que anaven sense els EPIs, sense els equips de protecció individual, no? Anaven amb xancletes, amb màniga curta, tot això suma un risc afegit al foc, no? Estem parlant de que estem treballant amb temperatures extremadament altes, ens podem fer mal en qualsevol moment, perquè, clar, estem a la muntanya, podem entrebancar. A més, nosaltres anem tapats fins a dalt, que si el casc, que si el cobreclatells, que si la mascareta FFP3, que és molt important tenir mascareta en cas de foc. Anem amb la roba ignífuga. A més, anem carregats amb material. Hem de tenir les vies d'accés, les vies principals, lliures. Per això la gran tasca que fan els cossos de seguretat de tallar la circulació perquè els vehicles d'extinció doncs puguem anar sense cap perill, sempre amb compte, perquè sempre hi ha el típic que creua i que sense mirar, no? Però és molt important mantenir-nos al marge del foc. Sempre podem, si ens volem acostar, com a molt, fins on estan els vehicles policials, perquè no et deixaran passar, perquè comporta un risc per tu i seria més feina per tots aquells que estan treballant en un incendi, no? Per tant, hem de ser molt curosos en aquest sentit de que no la curiositat que no mati el gat.
Exacte. I a part que aneu preparats a nivell de material, però també esteu preparats als ADF.
Sí, sí.
Heu fet cursos...
A l'ADF hi ha dos formacions. Una que és pel carnet verd, diguem, que és per fer tasques de prevenció d'incendis, que de fet aquest cap de setmana hi ha formació pels nous voluntaris. I l'altra és el carnet groc, que ja és el grup d'intervenció, que aquests sí ja estan preparats per accedir a primera línia de foc. Aquests ja fan una formació a l'Escola de Bombers, és a dir, se'n van a l'ISPC, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a l'Escola de Bombers, a fer una formació impartida pels mateixos bombers. És a dir, la mateixa formació que fan bombers ens la fan a nosaltres adaptada, òbviament, adaptada, perquè no fem les mateixes funcions en un incendi, però ens les fan els mateixos bombers, els inspectors o els professors de bombers, ens fan la formació i ens capaciten per poder actuar en un incendi, com funciona un foc, com es comporta un foc enmig d'un incendi, quines complicacions pot haver, què hem de fer si per casualitat hi ha un canvi de vent, ens veiem atrapats de cop i volta per flames que no tenim escapatòria, què hem de fer en aquests casos? Per tant, ens preparen per poder d'això i tots sempre resem que no ens haguem de trobar en cap situació d'aquestes.
Sí, destaquem aquesta preparació. I una altra de les coses que comentaves és qui pot formar part de l'ADF. Has dit que podien ser voluntaris, que podien ser ajuntaments. Si vols, parlem també d'aquesta part dels voluntaris, ja que hem parlat dels cursos. Si ens està escoltant alguna persona i et diu, oi, m'ha cridat l'atenció això.
Mira, per ser un voluntari de l'ADF s'han de tenir més de 16 anys, d'acord? Està bé físicament i mentalment, no patir cap patologia ni respiratòria ni cardíaca, perquè al final estem fent un esforç físic, val? I si tenim i si algú té alguna patologia d'aquestes característiques, però pot fer tasques, no li impedeix fer aquest tipus de tasques, pot venir, sempre adaptarem les feines a la casuística de la persona. Tenir disponibilitat horària, molt important. Nosaltres sobretot treballem els caps de setmana, perquè, clar, entre setmana la gent estudia, la gent treballa, és més fàcil tenir disponibilitat els caps de setmana. Ganes de passar-ho bé i saber treballar en equip. I tenir ganes de voler formar-se constantment, perquè és una manera constant, perquè sempre hi ha formacions, tot això sempre gratuït, és a dir, el voluntari no paga mai res, això deixem-ho clar, perquè molta gent... Però les formacions s'han de pagar? No. Són gratuïtes, totes, i són reglades, per tant, són oficials, o sigui, clar, anem a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per tant, està tot certificat, i després, a l'estiu, intentar, doncs, també ser una miqueta més flexible amb els horaris, perquè sí que és veritat que a l'hivern fem horaris de matins, però a l'estiu el risc d'incendi és més cap al migdia, tarda... Mm-hmm. Això és el que deien... Almenys és el que deien fins ara les estadístiques. Mm-hmm. Perquè ara és veritat que pots tenir un incendi a les 9 del matí com a les 9 del vespre. Les coses com són. Però sí que quan més calor fa, quan els rajos del sol incideixen més, és entre aquest període entre les 12 del migdia i les 7 i les 8, que és quan fem aquestes tasques de prevenció. I entre setmanes, si tenim el nivell 2 del Pla Alfa, aquest nivell vermell del taronja ara, del Pla Alfa, intentem activar un vehicle per fer aquestes tasques de prevenció dins de les nostres possibilitats. Perquè, clar, entre setmana és difícil que la gent pugui venir. Sempre hi ha més possibilitats perquè és estiu i potser estem de vacances, no?
Destaquem que una de les parts importants que hauria de tenir aquesta persona és ganes de passar-s'ho bé, però també aquest compromís que, com hem dit, s'han de fer formacions i són formacions reglades. No seria el cas de per passar l'estona en aquest moment, seria el moment d'implicar-nos i donar aquesta dedicació, aquest voluntariat a l'ADF.
I són formacions una mica denses, perquè són en dos caps de setmana, són, per exemple, aquesta setmana i la que ve hi ha una formació pels nous voluntaris que han entrat 6 voluntaris nous. Són formacions que van des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda, val? Tot teoria. I la setmana següent, el mateix dissabte, s'acaba de fer teoria i es fan pràctiques. I una vegada superat aquest any ja de, diguem, com de pràctiques amb el carnet verd, que la Generalitat t'aprova, et diu, vale, si has aprovat, et dono el teu número d'ADF, el teu carnet, després d'aquest any, si la gent vol, i quan l'Institut de Seguretat Pública obri convocatòria, podem presentar-nos a la formació del carnet groc, que també són dos dissabtes, de 8 del matí a 2 de la tarda. També hi ha part teòrica i hi ha més part pràctica, també, allà amb els camions de bombers, es fan simulacres i la veritat que tothom que ha fet la formació a l'ISPC acaba molt content.
Segurament és una formació també molt motivadora.
Sí, perquè sobretot els voluntaris que venen o bé volen ser en un futur agents rurals o volen ser bombers, val? O volen ser també tècnics de protecció civil. Ara han entrat 4 voluntaris que estan estudiant un grau d'emergències de protecció civil a l'ISPC, precisament. I això, venir a l'ADF, els agafa experiència i coneixen també com treballem amb altres cossos d'emergència, amb policies locals, amb els bombers voluntaris de Malgrat i de Tordera, que són els que més treballem perquè són voluntaris i d'això, també amb bombers de Pineda, amb Mossos d'Esquadra, també. De tant en quant també ens trobem algun control de la URMA, d'aquesta unitat rural dels Mossos, amb els guardes del parc, doncs fan controls, doncs a vegades també els veiem i coneixen com treballen, no? Per tant, és una manera de començar-se a introduir en aquest món i de conèixer, doncs, els teus futurs companys, no? En cas de que vulguis opositar.
És una molt bona manera, com dius. Doncs moltes gràcies per aquesta estona, una estona molt interessant. Segurament et convidarem un altre dia perquè...
Quan vulgueu.
Perquè ens has portat una estoneta molt instructora, que ens ha explicat coses que segurament en algun moment o altre potser ens trobem un accident i ens ajuden.
Sí, sí. I tenim molt clar de que en cas de veure la mínima columna de fum, per petita que sigui, truquem al 112. Truquem al 112 perquè una trucada a temps pot evitar un gran incendi forestal i més d'un ensurt. Per tant, a la mínima que... Val més que sigui una falsa alarma, que arribi allà un cotxe i digui no, és una falsa alarma, que no deixem... No, hi haurà trucat algú. I aquest algú potser no ha trucat.
Exacte.
I això es complica i quan volem arribar s'ha complicat molt l'incendi i serà molt més difícil apagar-lo. Per tant, una trucada a temps al telèfon d'emergència 112 pot salvar vides i pot salvar el nostre bosc.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Elles van amb camper.